Son les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia. La derogació ahir al Congrés del Reial Decret d'Habitatge, que permetia reclamar una pròrroga extraordinària del lloguer per 2 anys, ha sembrat molts dubtes jurídics entre propietaris i inquilins, que han començat a contactar ja amb diferents organitzacions i organismes per saber quins poden ser els pròxims passos. N'hem parlat amb l'Associació de Consumidors Consubal, que parla d'allau de consultes de llogaters preocupats per la seva situació, i també amb un advocat especialista en dret administratiu, qui preveu una derivació massiva d'aquests conflictes cap als tribunals. El que no està clar, però, és qui té el dret raó, ja que n'hi ha que pensen que la norma és interpretable. En l'esfera política, aquest assumpte remena encara més l'ambient tens dels darrers mesos, i mentre el govern espanyol, sense temps gairebé de pair la nova derrota parlamentària, cerca vies per assolir un consens que permeti resoldre el buit en què han quedat milers de contractes, a les Balears l'oposició demana a l'executiu com ajudarà els inquilins que quedaran ara desprotegits. En uns moments escoltarem els protagonistes d'aquest tema que centra l'actualitat d'avui dimecres, 29 d'abril. Facundo Tenagles, el control tècnic, i comença aquí l'informatiu migdia. Ho fem amb titulars amb Aina Morales. Bon dia.
Bon dia.
Que passen per l'ordre de crida i cerca a un acusat que no s'ha presentat avui al judici per abusos sexuals a la seva neboda.
L'acusació demana per ell 6 anys de presó i 15.000 euros d'indemnització per a la víctima. L'home no ha comparegut al judici, tot i que l'advocada d'ofici i la policia local li havien comunicat la citació.
El pròxim setembre s'estrena el batxillerat d'excel·lència a les Balears.
Tindrà aules a Mallorca, Menorca i Eivissa i acollirà l'alumnat amb un alt rendiment acadèmic de les Illes. Començarà amb una capacitat per a 130 estudiants en les modalitats de Ciències i Tecnologia i la d'Humanitats i Ciències Socials.
Aturen l'espoli de quasi 900 quilos de material geològic de Menorca. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. S'ha detectat el control de seguretat de l'aeroport. Es tracta bàsicament de pedres, arena i fòssils. El material recuperat ha estat classificat i assignat a les diferents unitats geològiques de Menorca amb l'ajuda de tècnics de medi ambient. Posteriorment, el Servei de Platges ha estat l'encarregat de retornar aquest material a diferents zones del litoral. El volum recuperat mostra una clara tendència a la baixa. Fa una dècada es van recuperar més de 2.000 quilos de material, una xifra que ha anat en descens any rere any.
A Eivissa contractarà 19 policies locals amb el finançament que li correspon per la llei de capitalitat. Carmen Cires, bon dia.
Bon dia. Els 4 milions d'euros que aporta el govern a Eivissa per exercir com a capital també es destinaran a pagar les obres de reforma de l'auditori de Can Ventosa. I és que per primera vegada els diners provinents de la llei de capitalitat es podran destinar a despesa corrent i es podran invertir sense justificació prèvia.
A Mallorca, algunes associacions de veïnats de Palma es concentren avui hora baixa contra els renous. Guillermo Ortega, bon dia.
Bon dia. Veïnes dels barris de Santa Catalina, Junquet, Sallotja i Passeig Marítim, entre d'altres, es queixen des de fa temps a l'Ajuntament. Aquestes associacions han convocat una concentració al carrer Fàbrica a les 6 de l'hora baixa per queixar-se una vegada més del renou i exigir acord que es garanteixi el seu descans.
Pel que fa als esports, l'Illes Balears, Palma Futsal té virtualment assegurat el play-off. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. L'equip mallorquí va guanyar ahir per 3-7 el Ribera Navarra i deixa actualment tancada la seva participació al play-off pel títol de Lliga. Amb aquesta victòria, el conjunt de Badillo suma 45 punts i el pròxim divendres tornarà a jugar. Serà amb la visita de l'Indústria Santa Coloma a Sant Moix. En futbol, el Mallorca ha fet avui el penúltim entrenament de la setmana per preparar el partit de divendres contra el Girona a Montilivi. També en futbol, a la Champions, l'Atlètic de Madrid afrontarà avui l'anada de les semifinals contra l'Arsenal i ahir vespre el partit d'anada entre PSG i Bayern de Múnich. La victòria va ser per l'equip dirigit per Luis Enrique per 5-4.
I completem la portada amb la previsió del temps. Marc Caldentei, bon dia.
Bon dia. Avui cap vespre perdurem de més estones de sol i avui de matí. En general, aquest cel destapat, malgrat la presència de la pols en suspensió, que continua present tot l'arxipèlag. I també hi pot haver qualsevol nígula prima. En general, poca cosa. Tornem a repetir aquestes temperatures màximes de 22 a 25, fins i tot 26 graus a punts de l'interior de les illes, amb vent de llevant, i per demà no canvia gaire la situació. El dematí, sobretot, tornarem a parlar de boires, nígol baixos, per tant, un dematí en cel més tapat, i després, així com vagi passant el dia, tindrem més estones de sol amb temperatura que no canvia.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Ho dèiem en portada, allau de consultes de llogaters que ja han rebut un burofax del propietari de l'immoble comunicant-los que no els renova el contracte després que ahir el decret del govern espanyol que obligava a prorrogar-los va ser tombat al Congrés. El PNB s'hi va abstenir, PP, Vox i Junts hi van votar en contra i es bloqueja així la iniciativa que forçava l'amo del pis a allargar fins a 2 anys les rendes que havien de vèncer enguany i l'any que ve com a mesura de protecció a l'inquilí. A manco de 24 hores, l'Associació de Consumidors Consubal ha rebut més d'una trentena de telefonades d'arrendataris afectats que no saben com procedir ara. A tots, l'organització els demana que no acceptin cap pressió ni de temps ni de mensualitat, perquè estan protegits, diu, per llei.
Així ho ha assegurat el president de Consubal, Alfonso Rodríguez, qui ja s'esperava aquesta allau de consultes per part dels llogaters que aniran augmentant de previst a mesura que passin els dies. Davant dels dubtes de si el decret que els protegia segueix vigent després de ser rebutjat al Congrés, Rodríguez afirma que sí, que els propietaris que han rebut la sol·licitud de l'inquilí per perllongar el contracte l'hauran de complir obligats, tot i no haver contestat el burofax. Són declaracions al programa El Dia.
Los propietarios se podrán negar. De hecho, esperamos que ahora haya una avalancha de demandas judiciales, pero y que serán los jueces los que al final van a determinar qué validez tiene. Pero nosotros, estamos convencidos de que la prórroga es forzosa y que además es de obligado cumplimiento para todos los propietarios.
Consubal també preveu pujades extraordinàries de renda, en entendre l'amo del pis que ja no hi ha topall. S'ha de recordar que el decret limitava l'increment al 2%. Alfonso Rodríguez demana als afectats que no acceptin cap tipus de pressió, que no marxin de casa, tot i haver vençut el contracte, i que no acceptin un encariment desproporcionat del lloguer.
Hay propietarios que ya están empezando a comunicar a los inquilinos que al vencimiento no le van a renovar. Esto lo que va a suponer es que muchísimos inquilinos se van a ver obligados a aceptar incrementos desproporcionados de la renta para poder quedarse en la vivienda, porque desgraciadamente salir no es una opción.
A les Balears hi ha prop de 40.000 contractes de lloguer afectats, tots els que vencen enguany i l'any que ve, que concerneixen 112.000 persones, segons les dades publicades avui pel Ministeri de Drets Socials i Consum. És molt difícil saber d'aquest nombre quants han estat tramitats durant el temps que el decret ha estat en vigor, són 30 dies, però el que sí que té clar el col·lectiu judicial, en manca una part, és que l'allau dels tribunals per desavinences entre propietaris i llogaters serà important.
Una d'aquestes veus és la de l'advocat Mateo Juan, del bufet Boades Legal, expert en dret administratiu. Creu que hi haurà tantes sentències com jutges les dictin, perquè la norma és del tot interpretable. Segons Juan, hi ha dos tipus de casos. Els dels contractes que han vençut el darrer mes, que han quedat protegits i prorrogats, i els que ho facin a partir d'avui, que no queda tan clar. L'altra incògnita és si queden blindats els lloguers en què l'inquilí ha sol·licitat la pròrroga per al propietari no ha contestat.
Al final va ser una qüestió de pura interpretació. No hi ha una solució clara en la norma ni, creo yo, una postura que podamos adoptar de manera tajante. Yo creo que va a ser una cuestión de interpretación.
Molta incertesa, per tant, per com queda ara la situació arran de la derogació que ha estat rebuda per crítiques i moltes reivindicacions per part dels partits d'esquerra a les illes. Recordem que la normativa va decaure amb els vots en contra del PP, de Vox i de Junts. Marta Puyalto.
Sí, tant els socialistes com Més han reclamat l'acció del govern de Marga Proens perquè doni resposta als milers de persones a qui enguany se'ls acaba el contracte. Josep Castells, de Més per Menorca, Josep Esteguia, de Més per Mallorca i Marc Pons, del PSIP, han reclamat una vegada més que Proens limiti els preus dels lloguers.
El preu de no fer-ho són centenars o milers de desnonaments, centenars milers de famílies al carrer.
El PP i Vox ja han vist que No els han volgut ajudar des del Congrés, però reclamam en el govern de les Illes Balears que complesquin la seva obligació, que és garantir que totes les persones puguin tenir accés a un habitatge digne.
Quina resposta dona el govern de les Illes Balears a tots els residents que en aquests moments estan a punt de que se'ls acabi el seu contracte i que el Partit Popular a nivell nacional ha decidit no ajudar-los?
La dreta, per part seva, considera que el decret que s'ha derogat era populista i considerant que són els 8 anys de govern progressistes els que han provocat l'increment de preus.
Bueno, la Canyadàs creu que per solucionar la problemàtica de l'habitatge s'ha de construir més i Sebastià Sagreras, del PP, demana que no es criminalitza els propietaris.
Estos son medidas populistas y de esta demagogia que siempre hace el Partido Socialista. O sea, los propietarios de viviendas no son ONGs.
L'esquerra, que ha governat 8 anys a Espanya, 8 anys allà on han pitjorat el problema de vivenda, no ha posat solucions i ara vol traslladar les solucions a damunt l'esquena dels propietaris. I no només això, amb aquest populisme vol enfrontar els propietaris amb els inquilins.
I al Congrés, l'endemà de la votació del Reial Decret, la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, ha assegurat que no baixarà els braços per regular el mercat salvatge, tillat de lloguer, i apel·la als grups a assolir una entesa.
Rodríguez ha avisat que això no acaba aquí i ha demanat generositat als grups. Insisteix que és urgent arribar a un acord en matèria de regulació dels lloguers, allunyant-se dels màxims i fent renúncies, si són necessàries.
El desafío es tremendo, pero no vamos a parar ni en nuestra responsabilidad como ministerio, ni en la búsqueda del acuerdo en el Parlamento, ni entrelazando las manos con el resto de administraciones públicas, ayuntamientos, comunidades autónomas y también con las instituciones europeas que están acompañando al gobierno.
La ministra creu que al marge del decret de pròrroga s'ha de fer una reforma més profunda del mercat del lloguer. Subratlla que no hi ha un pla B, que començaran a treballar a mesures que van en la línia de la regulació, els incentius i la mobilització d'habitatge per arrendaments.
Ho ha dit minuts abans d'una sessió de control marcada per la crispació de nou i amb un govern estatal cada vegada més tot sol. El president espanyol, Pedro Sánchez, de fet, ha intentat rebaixar la tensió amb el Partit Nacionalista Basc després de la polèmica generada per les joventuts socialistes que han difós una imatge manipulada intel·ligència artificial del dirigent Aitor Esteban.
Una imatge que els nacionalistes han qualificat d'indecent i que va provocar ahir la cancel·lació d'una reunió amb l'executiu estatal. Una polèmica que s'afegeix a l'abstenció del PNB en la votació del decret d'habitatge. Escoltam la nacionalista basca Maribel Vaquero i Pedro Sánchez, que ha apostat per reconstruir ponts.
No lo conseguiremos si además del fondo no cuidamos las formas y no nos respetamos los unos a los otros. Usted sabrá ¿cómo quiere llegar hasta la convocatoria electoral? ¿Si quiere compañía o no, presidente?
Por supuesto que quiero compañía y además buena compañía, como la del Partido Nacionalista Vasco.
Necesitamos diálogo y yo agradezco el diálogo y la posición constructiva del Partido Nacionalista Vasco.
Son las 2:13.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Comença la temporada nàutica amb el Palma International Boat Show. Del 29 d'abril al 2 de maig, Palma es converteix en el centre del món nàutic. Hi trobaràs les darreres novetats en embarcacions, innovació, equipament i serveis i la major exposició de velers de gran eslora de la Mediterrània. Sent la passió per la nàutica a Palma. Govern de les Illes Balears.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Continuen els preparatius per l'eclipsi solar del proper 12 d'agost. Avui és un dia clau. Es fa una simulació coincidint que avui demà la posició del sol serà pràcticament la mateixa que el dia de l'eclipsi, Axel.
La feina se centrarà a comprovar la visibilitat i seguretat d'alguns punts considerats estratègics. Cada municipi delimita les zones òptimes per gaudir del fenomen on s'habilitaran serveis per garantir la seguretat dels assistents. Maribel Llofriu és directora insular de Cooperació Local i Projectes Sostenibles.
En el municipi de Loa s'ha proposat tota la platja de Son Bau, i en aquesta zona, la platja, pues, la població hi podrà trobar pues, uns serveis d'emergència que si té qualque necessitat puguin ser atesos. Mercadal, pues, el Toro, Cavalleria, Llevant encara està per determinar, la zona de Llevant, perquè serà més complicat, Boreró des de Sant Lluís, el Castell o Mó, I de moment, pues, la zona centre ho tenim aclarit i Ciutadella ja sabem que és tota la costa.
El Consell de Menorca recomana quedar a casa si es pot veure en bones condicions per evitar desplaçaments innecessaris. També celebra que hi hagi iniciatives privades per gaudir d'aquest fenomen que contribueixin a reduir la massificació en els punts amb millor visibilitat. Aquest és el cas de l'hotel Hamilton, a Es Castell. Escoltem el seu director, Borja Pérez.
Nosotros tenemos una terraza 360 donde 100% van a poder presenciar el evento y sobre todo disfrutar de la experiencia que tenemos organizada para todos nuestros clientes.
La cadena hotelera Barcelona calcula que el 12 d'agost l'eclipsi atraurà 150.000 persones a les illes.
Formentera també aprofita aquests dies per cercar les millors ubicacions pel dia de l'eclipsi, demanant a més solidaritat entre els vaixells fondejats perquè deixin gaudir d'aquest fenomen aquells que l'observen des de terra. Ens n'informa Regina Mayans.
A Formentera ja són molts els qui tenen el 12 d'agost marcat al calendari.
Sí, claro, aprovecharem. Si tengo tiempo lo veré.
Segur que sí que ho miraré.
Els amants de l'astronomia aquests dies revisen diferents punts de l'illa per buscar la millor ubicació. Sentim en Angélica Molano.
Porque el sol tiene la misma trayectoria y entonces que donde yo quiero ir a observar, pues que no caiga debajo de la montaña o que no haya algo que obstaculice la observación.
Es Cap de Barberia o Cala Saona seran els millors punts. Això sí, demanen respecte comú per gaudir d'aquest eclipsi.
Que no todos podemos verlo desde el mar, entonces estaría bien que a quien le pueda corresponder o a los propios capitanes que tengan un poco de conciencia y que nos permitan a los que estamos en tierra también poder ver este espectáculo.
En contra del que es pensa...
Lo que va molt bé són els vitres de soldador.
Con radiografía o con lente, con esa gafa de 3D.
Con la gafa estas que hay, tipo la que llevan los soldadores.
L'única manera de contemplar aquest fenomen amb seguretat són les ulleres homologades. El Consell de Formentera instal·larà telescopis a la zona d'Es Cap de Barberia i repartirà ulleres entre els escolars i la ciutadania.
Més coses, canviem de qüestió. A la plana de tribunals, un home és en crida i cerca per no comparèixer avui al judici que hi havia contra ell per abusar sexualment de la seva neboda de manera continuada.
L'acusació demana per ell 6 anys de presó i 15.000 euros d'indemnització per a la víctima. L'home no ha comparegut al judici, tot i que l'advocada d'ofici i la policia local li ho havien comunicat. Això ha fet que el jutge, Jaime Tartalo, hagi emès un ordre de crida i cerca no només a Espanya, sinó internacional, perquè se sospita que podria haver sortit fins i tot d'Europa.
I ha resultat ferit crític un home de 44 anys que avui matí ha patit greus lesions en intentar botar una tanca en el camí de Cala Ardiaca a Palma. Segons la policia local, l'home s'ha clavat al pit una de les puntes de la reixa i ha quedat penjat.
Els bombers de Palma s'han activat per excarcerar-lo, però quan han arribat ja s'havia alliberat del ferro. Una ambulància dels AMO 61 l'ha traslladat en estat greu a Son Espases. Actualment està ingressat a l'UCI de l'Hospital de Referència en estat molt greu.
Els pensionistes de Comissions Obreres es manifestaran dimarts que ve davant del Parlament per reclamar canvis en la gestió de les ajudes a la dependència. Volen més agilitat en la gestió i professionalització de les cures.
Lamenten que amb el sistema actual cada 16 minuts mor una persona que està en llista d'espera. Així mateix, el sindicat calcula que una de cada dues persones dependents és cuidada per la família, principalment per dones, cosa que situa en risc d'exclusió les rendes mitjanes i baixes. Per això, el secretari de la Federació de Pensionistes de Comissions Obreres, Mateu Bosch, demana un millor finançament, més personal i coordinació sociosanitària.
La reducció de la llista d'espera i la milloraria la rapidesa en la resolució d'un estat de dret. Qui cura en els seus és un estat, diguem, humà, humanitzat. I un dependent no pot esperar. Que encara que hi ha gent que no li agradi, creiem que la professionalització, l'ajuda externa, és molt important.
Les rebaixes fiscals de l'Estat han permès contenir la inflació, que s'ha moderat dues dècimes al mes d'abril fins al 3,2%, segons dades de l'Índex de Preus al Consum Avançat, publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística.
Les xifres apunten que la baixada dels impostos, inclòs el paquet de mesures per pal·liar els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà, ha aconseguit compensar la pujada dels carburants i l'electricitat. Són, en tot cas, uns resultats avançats i els definitius es publicaran el pròxim 14 de maig.
La Fira Nàutica de Palma torna a créixer i es consolida com a referent a la Mediterrània. Una de les novetats d'enguany és la presència d'una zona per la formació professional. Se suma a les ja tradicionals mostres de vaixells i d'empreses relacionades amb el sector. Es pot visitar des d'avui i fins dissabte al Moll Vell de Ciutat.
Enguany hi participen 310 empreses amb un total de 600 vaixells. D'aquests, 275 estan dins la mà, amb l'objectiu de donar a conèixer les novetats del sector. Els visitants es trobaran amb embarcacions d'eslores de fins a 60 metres i també serveis tècnics. La presidenta del govern, Marga Proens, ha destacat la importància de la Fira de Ciutat a tota la Mediterrània.
La major exposició d'Europa de velers de grans eslora, amb la participació directa d'algunes de les drassanes més prestigioses del panorama internacional. A una edició que torna a evidenciar el dinamisme, la capacitat d'innovació i el lideratge del sector nàutic a les Illes Balears.
S'espera que la Palma International Boat Show tingui un impacte econòmic superior al de l'edició anterior, que va ser d'uns 20 milions d'euros, unes xifres que deixen entreveure la quantitat de diners que mouen les empreses nàutiques.
De fet, es calcula que les Balears deixen 1.000 milions d'euros només en activitat industrial i comercial al llarg de l'any. Ara bé, la guerra a l'Orient Mitjà i la crisi econòmica d'alguns països fa que no puguin fer unes previsions de com anirà aquesta temporada d'estiu. El president de l'ENIP, Jaume Baquer, explica que són bones, però que estan pendents del comportament dels països emissors.
Sabem que els alemans fa uns anys que no estan tan actius, però en contrapartida rebem sol·licituds d'altres indrets i en la capacitat que tenim jo crec que la temporada se cobrirà amb unes bones xifres.
I coincidint amb aquesta fira nàutica, avui matí ha tingut lloc la primera reunió del grup de nautisme de l'Euroregió Pirineus-Mediterrània que impulsa projectes conjunts entre les Balears, Catalunya i Occitània. Entre les principals iniciatives compartides han destacat l'increment de la promoció del turisme interior a les illes, menys desenvolupat a l'arxipèlag que a la resta de regions. Escoltem el secretari general de l'Euroregió, Xavier Bernard Sanz.
També volem que Brussel·les ens vegi com un territori que faci proposta, no? d'un turisme de nàutic molt proper del territori, molt proper de la ciutadania, que no sigui únicament turista que ve a l'exterior, també promoure el turisme interior.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Ho dèiem en titulars, a partir del pròxim curs escolar, al setembre, es posarà en marxa el nou batxillerat d'excel·lència. Va destinat a l'alumnat amb un alt rendiment acadèmic que vol cursar aquesta etapa amb un nivell superior d'exigència i d'especialització. De moment, hi haurà les modalitats de ciències i tecnologia i la d'humanitats i ciències socials. Carme Moreno.
En un futur, la conselleria té previst posar en marxa el batxillerat d'excel·lència d'arts. L'alumnat que així ho desitgi també podrà cursar la doble modalitat de batxillerat i tindrà una doble titulació en Ciències i Humanitats. El conseller d'Educació, Antoni Vera, ha explicat quins estudiants tindran prioritat per accedir a aquests estudis.
L'alumnat guanyador del Premi Extraordinari d'ESO. En segon lloc, l'alumnat presentat a les proves, en aquestes mateixes proves extraordinaris d'ESO, que no hagin obtingut premi, però que tinguin un 8 o més de nota mitjana. En tercer lloc, l'alumnat amb una nota mitjana mínima de 8 a quart d'ESO.
El nou programa s'oferirà al nou Institut Llorenç Villalonga de Palma, que estarà ubicat de manera provisional a Sarriera, a l'IES Joan Ramis i Ramis Amó, i també a l'IES Algar de Sant Josep de Satalà. I el batxillerat d'excel·lència comptarà amb 70 places a Palma i altres 70 repartides entre els centres de Menorca i Eivissa.
I de batxillerat passem als estudis superiors. Prop de la meitat de l'alumnat que passa les proves de la selectivitat a les Balears se'n va estudiar fora. Idò, amb l'objectiu de reduir aquest percentatge, la futura universitat privada Beato Luis Velda, ubicada a Mallorca, donarà prioritat a l'alumnat de les Illes. Un altre dels reptes que es marca és pal·liar la manca de metges i infermeres que hi ha a les Illes.
Així ho ha assegurat la rectora de la Universitat Sant Pablo CEU, Rosa Viciedo, a la qual la nova Universitat de Mallorca estarà escrita. Viciedo també ha explicat que el nou centre universitari privat està pendent d'aconseguir el vistiplau de totes les autoritzacions i de moment ja s'ha fixat 40 professors en l'objectiu de crear un nou projecte sòlid, compatible, diu, a la Universitat Pública de les Balears.
Yo veo que es perfectamente compatible, incluso te diría que complementario, ¿no? Yo creo que la convivencia de las universidades públicas con las universidades de titularidad privada es algo absolutamente normalizado en otras comunidades.
La nova universitat privada Beato Luis Belda començarà les classes el pròxim mes de setembre amb 55 places pels estudis de Medicina, 100 d'Infermeria i 40 de Psicologia, a més d'altres 40 de Fisioteràpia. L'objectiu dels centres escrits a la Universitat Sant Pablo Ceu és pal·liar la manca de professionals de metges i infermeres.
La d'avui és una data assenyalada al calendari, ja que el 29 d'abril del 86, ara fa 40 anys, es va aprovar per unanimitat la Llei de Normalització Lingüística de les Illes Balears, una fita que es qualifica d'històrica, ja que ofereix un marc jurídic, legal i també per a la llengua pròpia, entre d'altres, ha servit perquè el català tingui el seu lloc i es consolidi dins els usos administratius.
El professor de Filologia Catalana de l'OIB, Eloi Vallès, també destaca que ha estat una llei de mínims que preveia actuar en diversos àmbits. Posa en relleu l'impacte a l'àmbit educatiu.
Com a mínim, una part molt important de la població de les Illes escolaritzada des de l'any 86 pugui fer servir el català amb millor o amb correcció o menys, o amb més o menys fluïdesa, o el faci servir més o menys. Però, en tot cas, el poden fer servir, no? I això em sembla fonamental. Evidentment, això no és suficient, però és l'element necessari per qualsevol normalització lingüística.
L'Obra Cultural Balear ha organitzat un acte per commemorar el 40 aniversari d'aquesta normativa. Serà a les 7 a Can Oleo, a Palma.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
L'actualitat avui passa també pel Tribunal Suprem, on declara un dels acusats pel cas Mascaretes, Víctor d'Aldama, l'únic dels tres encausats que ha reconegut els fets i que, tal com ja havia fet abans del judici, ha detallat com suposadament funcionava la trama. Entre d'altres afirmacions, ha involucrat el president espanyol Pedro Sánchez com a líder d'un operatiu destinat a recaptar comissions il·legals per poder finançar el PSOE.
D'Aldama no ha sortit del guió i ha repetit en tot luxe de detall totes les acusacions que fins ara havia abocat contra l'exministre José Luis Ábalos i qui era el seu assessor Koldo García. Ha detallat com el varen contractar perquè ajudés a manipular adjudicacions per així finançar el PSOE en comissions il·legals.
Para que ellos se lleven la licitación, que al final se la van a llevar, pero si les ayudamos a que la ganen, pues podremos tener un rendimiento que a nosotros nos hace falta para la financiación del partido. E ibas a ser tú el nexo, ¿vale? Porque las empresas tienen que pagar en efectivo y ya entiendo, bueno, pues que estamos haciendo algo ilegal.
També explicar com va fer tot tipus de favors García i Ábalos, des d'aconseguir pisos per a les seves relacions extramatrimonials a facilitar serveis de prostitució.
Això el Suprem, mentrestant a l'Audiència Nacional, també continua el cas Kitchen amb la declaració com a testimoni de Manuel Morocho, l'investigador de Gürtel, que ha defensat que hi va haver una operació policial sense autorització judicial sobre Luis Bárcenas.
Me comunica una sesión de información de una un con una serie de dígitos y cuando yo lo abro lo que obtengo es la corroboración de que había una operación policial sin contar con la autorización judicial sobre Luis Bárcenas y su entorno. Entonces lo que allí veo es una serie de personas, domicilios, vehículos que se me reportan sin contexto.
La jutgessa de la Dana cita com a testimoni Susana Camarero, vicepresidenta del govern valencià, el 10 de juny.
Camarero dirigia la Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge quan es va produir les inundacions a la província de València, que varen deixar 230 morts i aleshores ja era número 2 de la Generalitat. De moment, però, no hi ha data perquè declari l'expresident Carlos Mazón. Ho farà com a testimoni després que el Tribunal Superior de Justícia descartés investigar-lo judicialment per la seva actuació.
A Espanya suprimeix els diversos formats grans d'antibiòtics per evitar usos inadequats i controlar els superbacteris.
Al llarg del pròxim any es retiraran del mercat 7 formats grans d'antibiòtics d'ús comú i se substituiran per 4 nous de mida més reduïda. L'objectiu és evitar excedents a les llars que puguin conduir a l'automedicació i altres usos inadequats.
I a la plana internacional, al Manco, 8 morts i una trentena de ferits en una altra onada de bombardejos d'Israel sobre el sud del Líban, tot i la treva en vigor.
Entre les víctimes hi ha altres membres dels equips de rescats atacats mentre intervenien sobre el terreny. Israel ha ordenat evacuar fins a 16 poblacions del sud.
En pocs segons arribem a les 2:30. És moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 2:30. Bon dia. Prop del 20% de les queixes que va rebre l'any passat la defensora de la ciutadania de Palma eren per excessos de renous. Laura Marcos, bon dia.
Bon dia. Veïnats dels barris de Santa Catalina, Jonquet, Sallotja i el Passeig Marítim, entre d'altres, han convocat una concentració al carrer Fàbrica a les 6 de l'hora baixa per queixar-se una vegada més del renou i exigir a Cort que es garanteixi el seu descans.
2.000 places d'aparcament d'Alcúdia i el Port passaran a ser exclusives per a residents.
L'Ajuntament ha pres aquesta decisió davant les queixes dels veïnats per no poder aparcar, sobretot a l'estiu, i mentrestant es tramiten nous aparcaments dissuasius.
I comença la Fira Vi Palma, que es podrà visitar fins dissabte al Parc de la Mà.
Es podrà gaudir de gastronomia, producte local i música en directe. En aquesta quarta edició, el públic trobarà una vintena de casetes i també hi ha diverses opcions de productes artesans.
Tot d'una en parlant d'aquestes i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Juan Amplanes. Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia. Pues en aquest moment, el més destacable són les complicacions habituals que trobaran a la via de cintura, a l'altura del cementeri, fins a l'altura de la incorporació cap a l'autopista d'Inca, en sentit d'aeroport. També trobaran tràfic lent a la seva Palma, tant des de l'autopista d'Andratx com des de l'autopista d'Inca i a la carretera Valldemossa. I a la que són les restes principals carreteres de Mallorca, trobaran tràfic fluid i sense incidències. Això és tot pel moment. Molt bon dia.
Gràcies, Juan. En Facundo Tenagli, el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
Escoltant la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
IB3 dona una mà a la Fundació Down i Més. La Fundació Down i Més té com a objectiu principal millorar la qualitat de vida de les persones amb síndrome de Down i altres discapacitats, promovent la seva autonomia personal i la seva plena inclusió social, educativa i laboral. També treballa per defensar els seus drets, potenciar el seu desenvolupament personal i oferir suport, orientació i recursos a les famílies per afavorir una vida digna i independent. Més informació a www.downimes.org o al telèfon 670-56-88-81. IB3, tots donam una mà a la Fundació Down i Més.
Na Martina té 13 anys. Li agrada vapejar amb els amics. El que no sap és que respira substàncies que provoquen afeccions pulmonars molt greus. En Joan té 17 anys, pren sovint begudes energètiques. El que no sap és que afecten la salut mental i que mesclades amb alcohol potencien la seva perillositat. Ells no ho saben, i tu, informa-te'n. Molt prest podria ser massa tard. Govern de les Illes Balears.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
L'Ajuntament de Palma ha adjudicat l'explotació del mercat municipal de Llevant per un termini de 30 anys. L'espai es renovarà amb una inversió de 3,2 milions d'euros i el 60% de les paradetes es reservaran per a comerciants tradicionals.
La Junta de Govern ha adjudicat la concessió a Secosa Supermercats, que preveu una inversió de 3,2 milions d'euros i evita d'aquesta manera el tancament. L'anterior concessió datava del 1986 i va expirar el 31 de desembre del 2021. Des d'aleshores s'havien succeït les pròrrogues. L'adjudicació preveu la remodelació i l'explotació i aquesta inversió destinada a l'execució de les obres i la modernització integral de l'espai. L'adjudicatària es compromet a executar les actuacions en 12 mesos i 3 fases, una vegada concedides les llicències municipals. Llorenç Bausà és el portaveu d'Acord.
Aquesta nova proposta el que fa és duplicar l'inversió mínima establerta i garantir, en certa manera, un futur més viable en aquest espai també emblemàtic com pot ser el mercat de Llevant.
D'altra banda, la Junta de Govern també ha adjudicat el contracte de redacció del projecte bàsic i el d'execució per a la rehabilitació de Can Serra, un immoble que du 40 anys d'abandonament i que es convertirà en un museu.
D'altra banda, ajudem en titulars, prop del 20% de les queixes que va rebre l'any passat la defensora de la ciutadania de Palma eren per excessos de renous. Anna Moilanen diu que fa alta consciència, ja que aquest tipus d'incidents constitueixen una vulneració dels drets bàsics. En parlem avui, Dia Internacional de la Conscienciació sobre el Renou.
El tipus de molèsties generades pels renous varia molt en funció de l'època de l'any. Les queixes augmenten per l'estiu per part de veïnats que viuen en terrasses a la vora d'altres espais d'oci, però també n'hi ha a l'hivern, diu Moilanen, per exemple, pels cops i vibracions en gimnasos i altres instal·lacions esportives.
Per exemple, ara està de moda aquests espais de pàdel i van creixent, però els veïns i veïnats, que són els residencials, que per se són zones molt tranquil·les, han de patir el copetjat de la pilota, segons quins crits, i sobretot cap de setmanes.
En aquests casos, defensa que la regulació ha quedat obsoleta. També lamenta la falta d'efectivitat de les sancions en zones d'oci que sovint les paguen i continuen generant les molèsties.
La sanció o una multa no és una medida correctora, no elimina el renou. Però una obligació d'intervenir o implementar mesures d'aïllament efectives sí que ho és.
També concentren un bon nombre de reclamacions als supermercats 24 hores, sobretot quan de nit hi van clients renouers.
Precisament, el renou és la raó per la qual associacions de veïnars dels barris de Santa Catalina, Jonquet, Sallotja i el Passeig Marítim de Palma, entre d'altres, es queixen des de fa temps a cort i avui ho tornaran a deixar patent.
Aquestes associacions han convocat una concentració al carrer Fàbrica a l'Atzi de l'Hora Baixa per queixar-se una vegada més del renou i exigir que es garanteixi el seu descans. Maraia Messeguer és la vocal de l'associació Barri Cívic de Santa Catalina, es Jonquet, i ens explica què demana la ciutadania al consistori.
Nosotros necesitamos que el ayuntamiento se haga cargo de controlar el ruido de las calles. Tienen que poner sonómetros autorizados, porque ellos tienen el nivel para poderlo hacer y valorar. Controlar que las calles de fuera de los bares y los restaurantes no abusen de la gente que está de pie bebiendo en el exterior, cosa que está prohibido y que esto es absolutamente generalizado en nuestro barrio y en otros barrios de Palma y de toda España.
Enguany el lema serà el renou es tortura, ja que el Tribunal Superior de Justícia de les Balears va declarar que el soroll dels desconcerts que es feien a la plaça de Toros de Palma eren tortura acústica. Aquesta sentència ve després de que l'Associació de Perjudicats per la plaça de Toros ho denunciés, una acció que, diuen a Santa Catalina, marca un camí a seguir.
I a tot això, els socialistes de Palma demanen a cor més control pel que fa a les adjudicacions dels habitatges de protecció oficial i les de preu limitat i posen en el punt de mira una promoció Jonquet. Escoltam el secretari general del PSIC de Palma, Iago Negruela, i el portaveu adjunt de l'Ajuntament, Llorenç Bausà.
No se puede llamar al Partido Socialista mentiroso por la mañana y luego a los medios de comunicación decirles que algo de razón teníamos y, por tanto, exigimos que se lleve hasta el final la inspección por parte del IBABI y se impongan las sanciones y se garantice que se cumpla con la normativa en materia de vivienda de protección.
Com bé saben, és competència dels governs autonòmic. L'Ajuntament de Palma el que ha fet ha estat tramitar les llicències. Crec que la notícia ja en si mateixa se desvirtualitza un poc.
2:38, canviem de qüestió. 2.000 places d'aparcament del CUDI i el port passaran a ser exclusives per a residents, això davant les queixes dels veïnats per no poder aparcar, sobretot a l'estiu. L'Ajuntament ha pres aquesta decisió i, mentrestant, es tramita nous aparcaments dissuasius.
Aparcar s'ha convertit en un mal de cap per als residents del CUDI, sobretot a l'estiu.
Salir del trabajar y darte que una hora buscando aparcamiento, perfectamente puedes pasarte. Y no solo esto, porque luego te vas a cualquier parking, el que está allá atrás de tierra, y es lo mismo.
Per això l'Ajuntament ha aprovat habilitar estacionaments de zona verda repartits entre Alcúdia i el port. En total, 2.000 places d'aparcament reservades només per als residents. La mesura es posarà en marxa sense haver habilitat aparcaments dissuasius extres. Fina Linares és la batllessa.
Es veu que s'han de fer aparcaments dissuasoris per part del Consell Insular, però ja sabeu quan són les tramitacions i, per tant, el que nosaltres volíem fer des d'un primer moment era tenir aquestes zones verdes que són per aparcament per als residents.
La meitat de l'aparcament del carrer Teodor Canet, al centre del port, passarà a ser per a residents. És un dels punts conflictius perquè dona servei a residents, turistes i visitants.
Lo común es que veas a alguien que va con las llaves, salgas corriendo detrás de él y le digas que dónde tiene el coche para poder poner tú el tuyo.
Claro, para conseguir un aparcamiento hay días que se pelean.
A la zona de l'auditori ja s'han pintat els estacionaments, tot i que no entraran en funcionament fins d'aquí un mes.
I per la mare del primer hotel botic del barri Palmesà del Terreno se situa a l'avinguda Joan Miró i consta de 41 habitacions. L'establiment, que ja ha obert parcialment les portes, és un immoble protegit de l'any 1932 que està restaurat completament durant més d'un any. Al juny està previst que finalitzi l'obra de l'edificació on s'ubicaran els serveis d'oci.
Una iniciativa que ha rehabilitat per complet l'edificació i que ha suposat també la construcció d'un edifici annexa per a altres serveis. Els darrers anys el barri ha viscut una transformació gràcies a la iniciativa privada. Ara, a un mateix redol, conviuen edificis gairebé en runes amb noves construccions. Alguns, a més, han estat rehabilitats per mantenir-ne la seva essència. A poc, la imatge del barri ha canviat i això ho noten els veïnats.
Me gusta, hemos cambiado, han cambiado lo que era hace 30 años a lo que es ahora. Es un mundo distinto.
Era el barrio de las noches, pero ahora ya es al revés.
La iniciativa privada, las cosas que han hecho...
Ha sido para mejor, por lo tanto, estupendo. Que siga, que siga.
Queda, diuen, encara molta feina a fer. El nou terreno Barri Hotel ha permès recuperar la de l'abandonament d'un edifici de l'any 1932, conservant-ne molt dels seus elements identitaris. Avui els veïnats l'han pogut visitar, ja que el projecte vol que el barri sigui partícip de l'establiment. Navi Aguilera és el director del terreno Barri Hotel.
Hemos creado una plazoleta, ¿no?, donde los vecinos pueden cruzar hacia Marítimo, y lo que queremos es, literalmente, que el barrio entre por el hotel y pueda disfrutar de esto que estamos haciendo.
I per això els veïnats disposaran de descompte al bar i al restaurant i podran gaudir de les activitats que s'hi organitzin.
I el Tribunal Superior de Justícia de les Balears dictamina que l'infermera que dirigeix la zona de salut de Manacor no podrà seguir en el càrrec perquè no està dins les seves competències fer-ho. La sentència ve arran d'un recurs de Cimeval i no és ferma.
El Tribunal Superior de Justícia de les Illes dona la raó al sindicat mèdic Cimeval i anul·la el nomenament de la infermera que dirigeix la zona bàsica de salut de Manacor, una feina de gestió dels recursos humans, materials i assistencials, i, de fet, li mantenen el suport. De fet, el personal del centre demana a l'IBE Salut i al Col·legi d'Infermeria que hi presentin recurs de cassació. Tant el Col·legi com l'Associació Balear d'Infermeria Comunitària defensen la vàlua de les infermeres i afegeixen que n'hi ha d'altres que dirigeixen centres de salut. Maria Antònia és la presidenta de l'Associació Balear d'Infermeria Comunitària.
Perquè això se limita ja no només a la gestió, sinó a la coordinació, a lideratge, aconseguir una cohesió de l'equip per fer la feina i donar una atenció assistencial de qualitat. I creiem i estem convençudes que això no depèn de la titulació, sinó de les qualitats i les competències que pugui tenir aquesta professional.
En el mateix sentit, s'hi ha pronunciat el sindicat d'infermeria SATSE. Cimeval no ha volgut fer declaracions i en un comunicat sosté que el decret del 2006, que regulava el funcionament dels centres de salut, definia que la direcció devia d'exercir un titular en medicina i no en infermeria.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
I per la mare de la Fira Vipalma, que comença avui i fins dissabte converteix el Parc de la Mà en un punt de trobada on gaudir de gastronomia, producte local i música en directe. En aquesta quarta edició, el públic trobarà una vintena de casetes en un dels llocs més emblemàtics de la ciutat, on també hi ha diverses opcions de productes artesans.
Des de receptes tradicionals, com el llonguet a les panades, fins a opcions més actuals, com hamburgueses i pizzas elaborades amb producte local. Vipalma també inclou parades d'artesania local i una àmplia selecció de begudes, també naturals. Els empresaris destaquen la bona ubicació de la fira, que atreu molta gent, tant residents com turistes. Escolta'm els responsables de Can Company, la Rosa Tropé i Freidoria Mallorquina, tres dels participants d'enguany.
Sí, la ubicació és bastant bona, sempre sona molta gent,
I això també dona un poc a conèixer l'empresa i els menjars que feim típic de Mallorca.
Pues la verdad es que creo que va a ir muy bien este evento aquí. También estamos junto en la Feria Náutica, entonces creo que hay mucho ambiente en la zona y que puede funcionar muy bien para todos.
Sí, hemos venido ya varias veces aquí. La verdad es que muy bien siempre. Mucha afluencia de gente y para este evento que tenemos aquí este fin de semana espero que sea mínimo como siempre, aunque seguro que es mejor.
Vipalma també ofereix música en directe cada dia per dinamitzar la fira. Destaca el DJ mallorquí Joan Campos demà a partir de les 10 del vespre.
I amb aquesta proposta arribem a les 2:45. Continua la informació aquí a Vida Ràdio. Arriben els esports.
Informatiu migdia. Esports.
Marta Sampas, bon dia de nou.
Bon dia.
Ho dèiem en titulars, l'Illes Balears Palma Futsal té virtualment assegurat el play-off pel títol.
L'equip mallorquí va guanyar ahir per 3-7 al Ribera de Navarra i deixa així virtualment tancada la seva participació al play-off pel títol de Lliga. Amb aquesta victòria, el conjunt de Badillo suma 45 punts. A la golejada d'ahir, els autors varen ser Mateus Maya i Charuto en dues ocasions i Ernesto, Lucao i David Peña. Sentim el tècnic del Palma Futsal, Antonio Badillo.
Contento porque son tres puntos muy importantes que no van a ser nada fáciles. Casi un partido muy, muy competido y muy, muy difícil. Felicitar al equipo y a todos los jugadores. Han estado a un grandísimo nivel. Son estas victorias que saben bien porque son victorias de equipo, ¿no? Mermados, condicionados, con muchos partidos, con mucha carga y bueno, y cuando lo sacas así, pues la verdad que esto te refuerza mucho. Así que en este sentido muy, muy contento por el grupo.
Sentim també a l'autor de dos gols, el jugador Mateus Maya.
Bueno, un partido muy difícil aquí contra Ribera, pero lo equipo ha soportado bien, hemos jugado bien, y ahora descansar porque viernes tenemos otro partido muy difícil y tenemos que sacar los tres puntos en casa.
La victòria del conjunt mallorquí suposa el descens del Ribera Navarra a la segona divisió del futbol sala. I el pròxim partit del Palma, el penúltim de la Lliga regular, ja ho sentíeu, serà aquest divendres al Palau d'Esports de Son Mos contra l'Indústria Santa Coloma.
Y ahora sin apenas descanso, pues en dos días, ¿no? El viernes, pues tenemos otro partido contra Industria que está peleando por entrar en los playoffs, que están en una dinámica muy positiva y muy buena, tanto de juego como de resultado, y que evidentemente nos va a poner las cosas muy difíciles en casa.
El Palma Futsal Santa Coloma, ho podreu seguir en directe, serà divendres a les 8 del vespre, Esports 3 en joc.
En futbol, el Mallorca jugarà divendres i avui ha fet el penúltim entrenament amb tots disponibles.
Moritz ha tornat a entrenar amb el grup, Lubumbo ho fa amb normalitat i De Michelis, per tant, tan sols té les baixes de Raillo, Mateo Josep, Bergström i Jan Sales. El partit de Montilivi és una nova final per la permanència dels mallorquinistes i és important pel Girona, que amb 38 punts també vol allunyar-se del descens. Si el Mallorca guanya, igualarà el conjunt català, que en el partit d'anada, el mes de gener, Sant Moix, va guanyar per 1-2. Recordem que aquest partit, Girona-Mallorca, ho podreu seguir en directe, serà divendres a partir de les 7 del capvespre amb tota la prèvia. I un apunt pel que fa a la segona divisió de futbol, perquè el mallorquí Josep Cerdà ha estat declarat com a millor jugador del mes d'abril de la segona divisió. El Pollensí, davanter de l'Andorra, ha marcat 5 gols en 4 partits que han garantit la salvació del conjunt de Gerard Piqué a la categoria de plata. En total, Cerdà suma 9 gols aquesta temporada.
Més futbol. A la segona federació, aquest cap de setmana, en el darrer derbi del curs, la Societat Esportiva Eivissa es juga la permanència.
Partit a cara i creu contra el Poblense a Sant Rafel. Amb un ull posat també altres dos partits. Hem estat amb el tècnic Raül Casany. Víctor Sancho, bon dia.
Bon dia. L'Eivissa ha de guanyar tant sí com no el Poblense per continuar en vida a segona federació, però també necessita que el Castelló ve empati o perdi, o que l'Olot perdi o que empati, però que l'Eivissa guanyi de 8 gols o més. Raúl Casain té clar que han d'estar pendents del seu partit.
Ahir no va estar en la meva banqueta, no va estar ningú en una ràdio o en una mòbil allí en tal, si no li dóna permís, i no va ser això. Més enllà de que conforme avança el partit, pues, evidentment és important saber com van els altres resultats, però quan tu vas guanyant, és important que tu vagis guanyant per a saber al final com van els altres resultats, però ja et dic que crec que hi ha que centrar-se, oblidar-se dels altres partits i centrar-se en el nostre partit, que és el que hi ha que guanyar i el partit important.
Casany espera un Poblense molt competitiu amb la tercera plaça i el play-off assegurats.
Això no farà que el ritme competitiu del Poblense vinga de passeig. És un rival que xugue el que xugue, està en una confiança brutal, sis tot bé i al final el que xugue serà un equip perillós i un equip que treballa molt bé i que mossega, que apreta, que va d'alta la pressió forta, que ho té molt clar a lo que xuga i entonces serà un partit molt difícil.
La S d'Eivissa Poblense diumenge des de les 12 del migdia en directe per IB3 Ràdio i IB3 Televisió.
Gràcies, Víctor. I com bé deies, el Poblense no es juga res en aquesta darrera jornada amb el play-off i la tercera posició assegurada. Tot i així, afrontaran el partit amb la màxima professionalitat. Sentim el jugador de l'equip mallorquí, Francesc Fullana.
L'Eivissa està en una situació delicada, jo l'he viscuda, i bé, nosaltres intentem ser el més professionals possibles. Evidentment, tenim un play-off a prop, però bé, supos que el míster prendrà les decisions que trobi per si hi ha de comptar amb la gent que no està participant tant o voldrà mantenir la mateixa idea d'aquests tres partits.
Com sentíem, tal volta de l'entrenador, Òscar Troia donarà descans als jugadors més habituals per tal d'afrontar amb les màximes garanties el play-off d'ascens.
Molt especial, del nostre equip, per exemple, molts jugadors del primer play-off, i jo crec que la Pobla també hi ha il·lusió per venir i disfrutar-ho, així que res, nosaltres, com hem fet durant tota la temporada, sempre intentem anar pels partits i veurem si en aquest cas és amb eliminatori, que hem de tenir en compte molts factors, però que estem amb il·lusió i amb ganes de tirar-ho endavant.
Més futbol, Marta, la Champions. L'Atlètic de Madrid afronta avui l'anada de les semifinals contra l'Arsenal.
I ahir vespre es van encetar aquestes semifinals amb el partit d'anada entre PSG i Bayern de Múnich amb victòria final de l'equip dirigit per Luis Enrique per 5 gols a 4. Un partidàs que el tècnic del PSG qualifica com el millor que ha viscut com a entrenador.
El mejor partido en el que he estado como entrenador, una intensidad y un ritmo como nunca, y creo que los dos equipos hemos mostrado porque nosotros somos los actuales campeones y porque ellos son el equipo en Europa que menos partidos ha perdido y hemos conseguido que pierdan su tercer partido de la temporada. Es para estar muy contento, a pesar de que ha habido un momento del partido en el que era todo perfecto, ganábamos 5-2, pero repito, muy contentos y bueno, va a volver a ser una fiesta el partido de vuelta y vamos a intentar ganarlo.
I com dèiem, avui també a les 9 del vespre serà el torn de l'Atlètic de Madrid que rebrà la visita de l'Arsenal al Metropolitano. L'entrenador matalasser, Diego Pablo Simeone, no podrà disposar dels lesionats Pablo Barrios i Josema Jiménez. Sentim el jugador de l'Atlètic Coque i l'entrenador de l'Arsenal, que és l'espanyol Mikel Arteta.
Yo creo que estos partidos se deciden en detalles, ¿no? Porque el nivel que hay de los equipos es grandísimo y hay que estar atentos en todo, ¿no? Tanto la intensidad, la agresividad, la ilusión por querer ganar los partidos, tener esa cabeza fría para a la hora de jugar, cuando tener que atacar, cuando replegarse bien.
Tenemos muchísimas herramientas en muchísimas fases del juego para ser dominantes, para hacerle daño al rival, para que el rival no los haga daño, si no, no estaríamos aquí. Y el Atlético lo mismo, de otra manera, con otras facetas y probablemente con otro perfil de jugadores. Y mañana va a ser un partido precioso donde nosotros queremos imponernos.
En tenis, el madrileny Rafa Hoddart cercarà bitllet per la semifinal del Masters 1000 de Madrid contra el número 1 del món.
És el partit de la jornada, no abans de les 4. El tenista espanyol tractarà de donar la sorpresa contra Jannik Sinner. Hoddart es va imposar ahir per 7-5 i 6-0 a Copriva i avui, davant l'italià, que va guanyar ahir en dos sets el britànic Cameron Norrie, cercarà allargar la bona dinàmica que porta. Sentim Rafa Hoddart.
Yo intentaré hacer la rutina que he seguido siempre, que ha funcionado, y al final pues es un partido más, no todos los días se juega contra un número uno, entonces pues intentar dar mi mejor nivel e intentar disfrutarlo sobre todo.
També al Masters 1000 de Madrid, sorpresa, i el quadre femení amb la victòria de Hailey Baptiste, número 32 del món, que va guanyar la número 1 Arina Sabalenka en un partit on l'estatunidenca va salvar fins a 6 pilotes de partit i va acabar guanyant per 2-16-1 i un de reset que es va resoldre al tiebreak. Baptiste jugarà a la semifinal i deixa fora a la bielorussa, que era la vigent campiona del torneig madrileny. I acabam també en tennis, perquè Alexander Bublik, número 11 del món, jugarà al Mallorca Championship de Santa Ponça. Bublik debutarà així a les pistes de l'ATP 250 d'herba natural, que es disputarà del 20 al 27 de juny.
Gràcies, Marta. Després dels esports arriba la cultura, ja ho sabeu. Abans, però, una pausa.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Comença la temporada nàutica amb el Palma International Boat Show. Del 29 d'abril al 2 de maig, Palma es converteix en el centre del món nàutic. Hi trobaràs les darreres novetats en embarcacions, innovació, equipament i serveis i la major exposició de velers de gran eslora de la Mediterrània. Sent la passió per la nàutica a Palma, govern de les Illes Balears.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. Préstamobalear.com. Préstamobalear.com.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
L'esperit de la contracultura mereix premi, concretament el Princesa d'Astúries de les Arts. Així ho ha decidit el jurat, que ha considerat la cantant i escriptora nord-americana Patti Smith mereixedora d'aquest reconeixement per la seva impetuosa creativitat que connecta el rock i la poesia simbolista i que va inspirar i modificar el món creatiu des del seu icònic disc Horses. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia. El guardó també considera que Smith ha plasmat la rebel·lia de l'individu a la societat amb cançons que bateguen i que han esdevingut icones de la música popular del nostre temps. Pel que fa a la seva obra com a escriptora, es creu que ha transmès una visió poètica de la vida compromesa en oferir un missatge d'esperança davant de les injustícies amb una actitud inconformista i transgressora que ha commogut i que segueix inspirant les noves generacions. I tot això ho ha fet amb cançons com aquesta, aquest People Have the Power, que ha esdevingut banda sonora de moltes de les seves lluites del pacifisme, de Palestina. La seva música potser, diuen, no ha estat la millor, potser tampoc la seva veu és ideal, però Patti Smith és història viva, viva del rock, del punk, de l'activisme, del Nova York amb olor de whisky i de tabac, com a mínim, amb epicentre al Chelsea Hotel i banda sonora de Lou Reed, de Bob Dylan i amb Robert Mapplethorpe com a notari en blanc i negre. Artista feminista, misticista, underground, Smith, de 79 anys, ha tocat a Mallorca dues vegades. El 2008, al Principal de Palma, en una visita on va descobrir Chopin, Miró i Deià, i on va prometre tornar. Ho va fer dos anys més tard al Palau dels Comtes de Llamans de Lloseta. El Princesa d'Astúries s'afegeix a d'altres reconeixements, com la Medalla de l'Ordre de les Arts i les Lletres de França, l'Adó, el Mèrit en les Belles Arts d'Espanya, un honoris causa per la Universitat de Colúmbia i també un National Book Award. L'any passat va publicar Pan de Ángeles, les seves memòries definitives.
Diumenge és un dia assenyalat al calendari dels seguidors dels components del projecte musical Ui al Fas. Serà diumenge quan el Teatre Principal de Palma acollirà el darrer concert de gran format de la formació a l'illa, un concert especial i amb vocació de deixar petjada.
El Manco, aquesta és la intenció d'una de les iniciatives, perquè l'espectacle serà enregistrat íntegrament en àudio i vídeo, cosa que permetrà que el públic pugui formar part també d'aquest document. Ui al Fas és un espectacle conformat per més de 30 músics amb instruments clàssics, moderns i tradicionals, amb arranjaments que fusionen jazz, clàssica i música tradicional per recuperar les melodies del passat recent del Camp de Mallorca, un projecte molt personal, imaginat i executat per Miquel Bennàsser.
No ho perdria per tres raons principals. La primera, perquè serà el darrer concert amb el format d'ensemble. La segona, que a part de música hi haurà dansa i una posada en escena bastant diferent i molt xula. I la tercera, perquè veure un concert d'aquestes característiques en el principal és molt impactant i molt necessari.
I acabem al ritme d'un clàssic dels clàssics del ballet, avui que és el Dia Internacional de la Dansa.
Precisament avui capvespre es donarà el sus a la programació del Palma Dansa amb l'espectacle Risa i Olvido, amb l'actuació de la ballarina taiwanesa del Ballet Nacional d'Espanya a les 7 al vestíbul de Cort.
És moment d'actualitzar els titulars més destacats d'aquest dimecres 29 d'abril, una jornada marcada per la ressaca de la derogació del Reial Decret d'Habitatge, que permetia reclamar una pròrroga extraordinària del lloguer per 2 anys. Una derogació que ha sembrat molts dubtes jurídics entre propietaris i inquilins, que han començat a contactar ja amb diferents organismes per saber quins poden ser els pròxims passos. Marta Puyalto, bon dia.
Bon dia. El president de l'Associació de Consumidors Consubal, Alfonso Rodríguez, parla d'allau de consultes de llogaters preocupats per la seva situació.
Los propietarios se podrán negar. De hecho, esperamos que ahora haya una avalancha de demandas judiciales, pero y que serán los jueces los que al final van a determinar qué validez tiene. Pero nosotros, estamos convencidos de que la prórroga es forzosa y que además es de obligado cumplimiento para todos los propietarios.
Una incertesa que previsiblement també acabarà als tribunals. És l'opinió de l'advocat especialista en dret administratiu, Mateo Juan, que creu que hi haurà tantes sentències com jutges les dictin, perquè la norma és del tot interpretable.
Al final va ser una qüestió de pura interpretació. No hi ha una solució clara en la norma, ni, creo yo, una postura que podamos adoptar de manera tajante. Yo creo que va ser una qüestió de interpretació.
Mentrestant, la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, assegura que no baixarà els braços per regular el mercat del lloguer i apel·la als grups a assolir una entesa. Junts, per la seva banda, s'ha obert aquest dimecres a donar suport a un nou decret d'habitatge si recull les seves exigències en aquesta matèria i el govern aprova l'aplicació de l'IVA franquiciat per als autònoms que facturin menys de 85.000 euros anuals.
Ordre de crida i cerca per un acusat que no s'ha presentat al judici per abusos sexuals a la seva neboda.
L'acusació demana per ell 6 anys de presó i 15.000 euros d'indemnització per la víctima. L'home no ha comparegut al judici, tot i que l'advocada d'ofici i la policia local li ho havien comunicat.
El pròxim setembre s'estrenarà el Batxillerat d'Excel·lència de les Balears.
Tindrà aules a Mallorca, Menorca i a Eivissa i acollirà l'alumnat amb un alt rendiment acadèmic de les illes. Començarà amb una capacitat per a 130 estudiants en les modalitats de Ciències i Tecnologia i la d'Humanitats i Ciències Socials.
Víctor de Aldama declara que portava comissions de constructores a la seu del Ministeri de Transports quan José Luis Ábalos n'era el titular.
Declaració d'un dels 3 acusats pel cas Mascaretes avui al Suprem. L'empresari també ha volgut implicar el president Pedro Sánchez en la trama i ha explicat com, segons el seu testimoni, el varen contactar per ser l'intermediari entre les constructores i l'administració per cobrar comissions per finançar el PSOE. Després de Aldama serà el torn de Koldo García i de l'exministre José Luis Ábalos.
La d'avui és una data marcada al calendari. Fa 40 anys es va aprovar per unanimitat la Llei de Normalització Lingüística de les Illes Balears.
Una fita que es qualifica d'històrica, ja que ofereix un marc jurídic, un marc legal per la llengua pròpia. Entre altres, ha servit perquè el català tingui el seu lloc i es consolidi dins els usos administratius, tot i l'actual retrocés que pateix ara la llengua i que denuncien algunes entitats.
I una de les notícies del dia arriba de Brussel·les, que acusa Meta de violar la normativa europea per no impedir que menors de 13 anys facin servir Instagram i Facebook.
Uns incompliments que, si es confirmen, poden comportar una multa milionària per a la tecnològica. En concret, la Comissió Europea assenyala que les mesures previstes per la tecnològica no impedeixen de manera adequada que els menors de 13 anys accedeixin al seu servei.